Radio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
L'Andrés Carrasco, veí de Sant Miquel d'Olèrdola, continua la seva particular volta al món, ara com a entrenador de futbol de l'equip ucraïnès Xerkasy. Aprofitant que aquests dies està al Penedès a causa de la parada de les seleccions, es troba als estudis de Canal 20 amb la Fanny Vivar.
Doncs com bé comenta Sílvia, avui tenim amb nosaltres a l'Andrés Carrasco, que és veí de Sant Miquel d'Olèrdola, tot i que actualment no hi viu, i et vam entrevistar ja fa uns quants anys aquí a Canal 20, i és quan eres entrenador de la selecció absoluta de futbol de Kuwait.
Sí, sí,
ara,
sí.
En aquests anys que han passat, hi ha hagut canvis.
Sí, 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 hi ha hagut canvis. Hem passat per Geòrgia, que hem estat 2 anys i mig, i ara estem a Ucrània.
I com comentàvem, entrenador de futbol, i has passat per diferents banquetes, eh? Hi ha hagut una mica de moviment, perquè vas començar al base del Barcelona,
sí.
I després ja van començar els viatges, podríem dir, no?
Sí, cap allà el 2011 vam anar al Dinamo Tbilisi, de Geòrgia, i aquest va ser el primer any. Després han seguit Màlaga, vaig estar també al futbol base del Màlaga, amb el Manel Casanovas, bueno, ha mort. Vam estar també al Sabadell, vam estar a Austràlia 2 anys i mig, molt bé. Vam estar també, bueno, a Kuwait, a Ucrània,
a Turquia,
sí, vam estar, bueno, a tots aquests països que, bueno, hem fet una miqueta
una volta al món,
sí,
no?
Sí.
Quan arribes a tots aquests països que són nous,
sí.
Com és aquesta adaptació?
Bueno, doncs, el primer de tot, sobretot, i més important, és que la família pugui estar bé, perquè és un aspecte fonamental, no? En aquest cas, per exemple, i igual que va passar a Turquia, doncs no vam estar amb aquesta possibilitat de que la família pugui estar junta, no? Pugui estar unida. O sigui, el primer de tot és buscar un col·le internacional perquè els nanos puguin estar amb una certa comoditat, no? Després, evidentment, el pis al costat del col·le, i tot va
al costat
dels estudis dels nanos.
Perquè la família sempre t'ha acompanyat en tot aquesta volta pel món?
Sí, jo diria que el 90% de les vegades, tret d'Ucrània ara, per la situació que hi ha, i després també la ciutat que és una ciutat que no té possibilitat de tenir un col·le internacional, i després a Turquia, perquè Turquia té a la Superliga de Turquia, doncs, el moviment d'entrenadors és molt trepidant, saps? I aleshores vam decidir que potser era millor que tornessin a Espanya, que estiguessin aquí a Vilafranca o a Cal Rubió, i aleshores vam decidir així, i va ser un encert, perquè al final els 3 mesos vam haver de tornar.
Val. Així que va ser una bona decisió, no?
Sí, sí.
La primera vegada que et sorgeix l'opció, que va ser Geòrgia, com es fa aquest primer pas de dir passem...
Pues és el més difícil.
Al futbol.
És el més difícil, sí, és el més difícil, perquè vaig haver de deixar una institució com el Barça, i és molt complicat, perquè jo tenia 2 anys més de contracte, i aleshores pues és un primer de tot que mai saps si el club et permetrà sortir. I després, pues, tens aquesta situació de dir, ostres, què faig, no? Em quedo i miro de continuar, però bueno, jo penso que després de, no sé si van ser 12 o 13 temporades que estava al club, pues, el meu període, pues, com que s'havia exhaurit, no? Una mica, s'havia acabat,
sí.
Havia de tancar un cicle, no? I vam començar, pues, això, provar diferents projectes i mirar de desenvolupar coses que siguin estimulants i que puguis estar sempre en una situació d'adaptació i bueno, sortir de la zona de confort, com sí. que tothom parla ara de la zona de confort, doncs és important que tenir això clar, no?
Sí.
Perquè si no pots donar el pas de sortir. No?
Home, ha sortit unes quantes vegades, sí. de la zona de confort, perquè sí. no és allò que els... Si fem un repàs dels països, no s'assemblen molt els uns als altres.
Sí, la veritat és que, bueno, potser els més exigents són els països que hem parlat, no? De Turquia, de Kuwait, per exemple, també és molt exigent, perquè a més també era la selecció nacional, i bueno, doncs tens aquestes situacions que bueno, poden ser molt volàtils, no?
Ara volia comentar això de Kuwait, que anaves amb un objectiu, que era ser seleccionador de la sub-19,
sí.
i vas acabar sent un de l'absoluta.
I a més a més durant el període de, com es diu, ja se m'ha passat del... Quan estava a l'hotel, estava passant la quarantena,
sí.
i vaig passar a la sub-23 i de la sub-23 a l'absoluta sense sortir de l'habitació.
Exacte, en menys de 40 dies va canviar tot.
Sí, sí, sí. sí.
Això t'ho esperaves o va ser una sorpresa
bueno,
quan vas arribar?
Era una qüestió que ja sabíem que l'staff no s'havia completat i bueno, doncs era una possibilitat i aleshores jo no ho volia, entre cometes, esportivament sí que era estimulant, però de cara al futur, de cara a una visió més a llarg plaç, doncs no era convenient, però bueno, al final no em van donar l'opció.
No vas tenir l'opció de dir que no.
No vaig tenir l'opció de dir que no.
I allà vas estar 3 anys.
No. Vaig estar un any i mig.
Ah.
Un any i mig, sí, un any i mig. Sí, sí, perfectament. Ho recordo perfectament perquè justament vaig sortir al Nadal i vam anar directament a Dinamo un altre cop. A tornar a Geòrgia.
Vas tornar cap a Geòrgia.
Sí, sí, sí.
I treballar, jo vaig escoltar, he escoltat alguna entrevista teva, no, que comentaves que això, doncs, que treballar del que t'agrada i conèixer el món al mateix temps, et consideres un privilegiat, no, també?
Sí, sí, la veritat és que en aquest sentit sí que és veritat que no... Potser, també, si no estàs prou temps, no ho gaudeixes, no? No arribes a gaudir, perquè, a més, si estàs poc temps, vol dir que les coses no han arrencat bé, no? Aleshores, en un procés natural, si estàs més temps, si portes la família, tens més possibilitats de gaudir. Aleshores, et dona més... Bueno, pots gaudir de diferents situacions, no? Jo què sé, si tens dies lliures i pots viatjar amb la família. Austràlia, per exemple, va ser excepcional, perquè a més és un país que ja et dona per això, no?
Sí.
Que té un factor intern al país que et dona per poder gaudir molt. I encara que no us sembli, l'últim període que vaig estar a Kuwait també. I, bueno, evidentment, a Geòrgia hem estat en total, perquè hem estat 3 cops a Geòrgia. Vaig estar un any primer, després un any i mig, i després ara de quasi 3 anys. I el coneixement del país i de les costums i de tot el que té a veure amb la vida allà, estan molt, molt, molt adaptats. Els meus fills, per exemple, van estar molt tristos de tornar, perquè teníem molts amics i clar, doncs tens aquesta sempre... Això et frena, no? O sigui, ara ja tenen 12 i 13 anys, ja tenen una edat que els vincles d'amistat són forts i aleshores et fa pensar.
A l'hora de fer tots aquests
sí,
canvis,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Exacte. Ara, com comentaves, ara estàs al NNZ Cherkassy.
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 Perdoneu, eh? Jo els noms te'ls deixaré tots a tu sí. perquè és complicat això. I ara estàs aquí perquè teniu aquesta parada, no? Que hi ha...
Sí, el fet de bueno, pues, tenir les convocatòries de la selecció pues, fa que puguem aprofitar perquè no hi ha lliga.
I també va ser el director, quan estaves a Geòrgia, hi havia un actual extrem del Nàpols, bastant
sí.
conegut, que
sí.
estava allà, no? Vas descobrir.
Tenim un vincle, sí, tenim un vincle bastant interessant. Perquè, bueno, allà el 2011, quan comencem a fer proves a jugadors, doncs ell va ser un dels jugadors que van fer prova i vam estar valorant, i aleshores doncs el van firmar per formar part de l'acadèmia del Dinamo.
Estem parlant de
Kvaratskhelia.
Exacte. Jo ja te l'heixo tu el nom, has vist ja?
Sí.
Perquè potser la gent no sap de què estem parlant,
sí,
no?
Sí. Quan diguis a l'estrem del Nàpols, jo crec que també, menys els que els agrada futbol segurament ja ho sabran.
L'hauran ubicat, oi?
Sí.
I encara mantens relació amb ell?
Tinc relació amb el seu pare. Sí que és veritat que bueno, hem estat a Georgia fa ben poc, i cada cop que ens veiem parlem una estona, no? Però amb ell, al final, clar, pensa que del 2011 després ja no el tornes a sentir parlar fins que estem a Shakhtar, que tenim l'opció de firmar-lo, i al final decidim que no. Aleshores, és un moment que, bueno, que sí que és veritat, has tingut contacte, però no directament amb el jugador. És més amb el representant o amb el pare, o que parles, no? I després d'aquesta opció del Shakhtar, doncs, bueno, quan estem a Georgia, ell està a Dinamo Batumi, jugant durant un període molt curt, i després va al Nàpols. I aleshores esclata com si fos una, no sé, una bomba, no?
Sí.
Perquè era un jugador que, ja et dic, venia de Georgia, i la perspectiva era, bueno, un jugador d'un nivell, imagina't, al Nàpols. I ara, parlant de Maradona i coses d'aquestes,
sí,
no? O sigui, l'estan comparant amb Maradona, que és un dels millors jugadors de la història, no?
Sí. Tant, bueno, això...
Sí, mira. Sí. La gent diu, no, bueno, jo el conec.
Exacte.
Jo el conec. He treballat una mica amb ell, sí que és veritat, però, evidentment,
sí,
no tinc un mèrit amb un pes especial, saps? Ja dius, ja, has fet una cosa molt, molt gran educant-lo, o jo què sé.
Sí.
M'entens? Futbolísticament, dic. Perquè, o sigui, va ser un aspecte que vam coincidir temporalment, no? En la prova.
Exacte.
Sí que és veritat que molts entrenadors no volien firmar-lo, i jo vaig ser, com a director,
sí,
vaig ser el que vaig dir, no, aquest nen ha d'estar, perquè tenia qualitats.
Ja es veia una mica, no?
Sí, sobretot caracterials, no? Més que pel seu tarannà, em semblava que tenia potencial per poder millorar. Però era potencial per poder millorar.
I mira, no... sí que ho era, eh?
Sí, sí.
I has estat en 6 estats diferents i en 3 continents. Mm. Què destacaries de cada un dels llocs on has estat?
Doncs,
perquè jugueu molt diferent al futbol, m'imagino, uns llocs als altres.
Sí, tenen característiques diferents. Tenen característiques diferents. Bueno, a Espanya ja se sap, el Barça és la casa de l'ADN, perquè és tot està orientat a la mateixa direcció, no? El futbol de toc i de qualitat i de possessió i de... bueno, no descobrirem res nou.
Exacte.
Jo crec que a Georgia els jugadors estan molt centrats a la millora individual i en aquesta qualitat tècnica, no? Basat en la repetició i en intentar destacar, sobretot a nivell individual, i ho he pogut comprovar en diferents clubs i diferents aspectes, no? Però la gent està molt, molt, molt centrada a marxar.
En fer-se bo, no? Per...
Exactament. En destacar, i destacar d'hora, per poder sortir. A Austràlia et diria que el futbol, i a més he pogut comprovar, perquè vam participar a la Champions Asiàtica, el futbol és molt millor del que la gent es pensa. Molt millor i molt professionalitzat. Extremadament professional. I, evidentment, la qualitat és menor relativament, perquè els jugadors bons que surten a Austràlia, doncs, venen a Europa.
Marxen, no?
Sí, marxen a Europa, o marxen a Corea, o marxen a Japó. En aquell moment que jo estava, doncs, molts marxaven a la Xina, també. Aleshores, bueno, doncs és un futbol que, et dic, és sobretot molt físic, perquè els australians són molt forts, extremadament forts. El rugby, per exemple, el futbol australià,
sí,
són esports que són violents, són esports de contacte, i són els que més tirada tenen allà. I el futbol, bueno, et diria, el futbol ucranià és un futbol que té una mica de barreja, de tot, no? Però sobretot el caràcter de futbolista ucranià és molt bo per treballar, tot i que la gent potser no té aquest concepte, sí. No? I per desenvolupar. A mi la veritat és que és dels futbols on té més còmode... Sí, és un aspecte,
no?
És un aspecte que bueno, en contra del que es podia pensar, pues, em va fer decidir per tornar al Xerkasi, no, en aquest cas.
Perquè tenies diferents opcions?
No. Oh. T'ho dic perquè bueno, tenia l'opció de quedar-me o de sortir. I aleshores vam decidir canviar.
I anar cap a Ucraïna,
sí,
no?
Sí, sí.
I durant tots aquests anys, que una gran trajectòria, quin ha sigut, creus, el repte per tu més important amb el que t'has hagut d'enfrontar?
A nivell personal, jo crec que el moment en què decidim d'anar a Austràlia, potser era la incògnita més gran, a nivell personal, eh? Perquè no perquè estigui a l'altra banda del món, no perquè al final és un clima molt semblant al nostre, són ciutats que o estan ubicades en una situació d'entorn és molt semblant, però no coneixia l'entrenador, de res.
Res, no res, tenies...
Només de telèfon. I sabia on anava, sabia quines eren les meves atribucions, però era
bastant, tot... bastant incògnita, no?
Sí, bastant incògnita, i a nivell personal va suposar un repte molt gran. I a més, vaig estar un període inicial, que van ser 4 o 5 mesos, que vaig estar sol. I aleshores era la primera vegada que anava sol i sense la meva família, dic. I va ser
dur. També va ser complicat.
Va ser dur, sí, va ser dur.
I a nivell professional?
A nivell professional jo crec que el repte més gran m'agradaria pensar que és l'últim que estem ara. Perquè, sí, perquè tot i que hem passat, o sigui, internament, dintre de diferents projectes, hem anat progressant, no? El repte de la selecció de Kuwait va ser també molt important, però molt curt, perquè al final, com veníem en un període de postpandèmia, les competicions oficials van ser en una setmana. O sigui, en un moment estàvem fora. En un moment estàvem fora i, a més, ja era de per si molt difícil de poder classificar, perquè estàvem jugant per classificar-nos pel Mundial. I Kuwait no té una lliga professional. O sigui, però bueno... I el repte de Dinamo, per exemple, quan vam tornar a Dinamo, vam tornar per portar a l'acadèmia, a nivell tècnic, sobretot, i metodològic. I després vam passar al primer equip. I al passar al primer equip, doncs, és un repte important, perquè, a més, agafem l'equip després d'una patacada de l'entrenador anterior, però, bueno, la qualitat tenien els jugadors, no? I aleshores va ser... Dintre de la dificultat, sí, va ser una mica més fàcil, no? Però bueno, el repte d'ara és immens, perquè és un equip que es va formar el 2021.
Molt recent.
Sí, és molt recent. I aleshores doncs, es van classificar, van pujar a primera divisió l'any passat, i la van mantenir, i aleshores ara tenim el repte d'intentar classificar-lo per Europa.
Millorar, no?
Sí. I estem en una clara... tendència millor.
Sí,
millor,
perquè porteu 5 jornades de Lliga.
Sí,
com
sí,
està anant això?
Doncs ara tenim 9 punts, ja hem jugat contra Dinamo, que és un dels clubs punters a Ucrània i que té un pressupost molt gran, i també hem jugat contra el que està líder, que és Alexandria ara mateix. Segurament, bueno, durant el temps es veurà si ho poden mantenir, però bueno, que estan allà.
Ara mateix,
que porten 4 victòries de 4 partits i bueno, pues això, nosaltres tenim 4 punts, o sigui, 4 punts, 9 punts, i estem quarts ara mateix.
Molt bé.
Sí, estem bé.
El repte va funcionar.
Sí.
I ara una pregunta que és obligatòria és, després de tombar tant, sí, et planteges tornar cap aquí?
Pues és difícil, la veritat. Sí, és difícil.
Segur que te l'han fet molts cops, aquesta pregunta.
Sí, sobretot la meva dona em pregunta, bueno, quan tornarem? però és difícil. Tu has de pensar que, al final, aquí hi ha pocs espais que puguin, en els que puguis treballar ara mateix. Jo, per exemple, doncs estic a primera divisió a Ucrània, amb un equip que està de la mitja taula cap amunt. Tu imagina't fer aquest paral·lelisme a la Lliga Espanyola. Com ho veus?
Complicat, oi?
Sí, sí, perquè al final, jo, per exemple, a nivell personal, a la meva vida esportiva, jo no estic futbolista professional. Aleshores, ja és un hàndicap. Jo no me'l poso, el hàndicap, eh? Però sí que és veritat que en altres puestos, sí. Porto des del 2011 donant voltes. Tinc molta experiència, extremadament dilatada, a molts països. I he vist milers de futbolistes i conec milers de futbolistes. Però el fet de tornar a Espanya limita... has de tenir un coneixement del mercat gran. Has de conèixer els nivells. Jo crec que això potser és el que més... I després una cosa, és la intenció també. Sí, jo crec que mai he tingut la intenció o l'objectiu de tornar efectiu, no? De dir, ostres, pues, va, sí. M'enfocaré ara a tornar. I no he tingut mai...
De moment no.
No, de moment no, perquè bueno, se'm valora més... Se'm valora més, sobretot, per l'experiència que tinc al Barça, i se m'ubica dintre d'una característica d'entrenador que li agrada jugar ofensivament, i això pues, té cert valor, perquè hi ha molts països en què es pot fer un impacte. Per exemple, Dinamo Tbilisi, t'ha dit que tal com es juga actualment, va ser arrel del 2011 l'impacte que vam fer amb l'Àlex García i el Marc Huguet a l'arribada a Dinamo. I sí. És una cosa que encara perdura.
Encara manté.
Sí, sí, sí. I se sap. I a més, és una cosa que t'ho diuen constantment. Ostres, aquella lliga que vam jugar i tal, que vam fer... Que
la classificació.
Sí, exactament.
No?
I això t'enorgulleix. Vull dir, et fa sentir bé i veus que has pogut ajudar al desenvolupament no només d'un club, d'un país, no? A la vocació de futbol, al gust de futbol, pel futbol d'una determinada manera, no?
Doncs moltes gràcies a Andrés Carrasco per atendre'ns en aquestes minivacances, no?, que podríem dir que has tingut aprofitant aquesta parada de les seleccions i per atendre'ns aquí al Penedès en Xarxa avui aquest matí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. I bueno, espero que un altre dia pues, que puguem parlar un altre cop.
A veure per on tombes, eh?
Sí, a veure.
Gràcies.
Tens de parar el futur.
Gràcies.
A vosaltres.
Un minut i arribarem a 11:15 del matí. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i del Baix Penedès, és el flaix informatiu. N'acostem 3 al llarg del matí per mantenir-vos informats. I a continuació encetem el racó de solidaritat i cooperació d'aquesta temporada. Ens estrenem, de fet hem tornat aquesta setmana a les zones i ho farem amb el grup Tercer Món Mans Unides de les parròquies de Vilafranca. D'aquí uns minuts.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Amb l'inici del nou curs tornen les llargues cues per agafar el bus direcció Barcelona i Vilafranca. Amb l'inici del nou curs acadèmic, les línies de busos que connecten Barcelona i Vilafranca, operades per Montbus, tornen a experimentar una alta demanda d'usuaris. Aquesta situació és deguda al mal funcionament de la xarxa ferroviària de Rodalies, que ha provocat que molta gent es passi al servei d'autocar. Després de l'estiu s'han repetit les llargues cues a les estacions de Vilafranca i a Maria Cristina, a Barcelona. Per aquest motiu, les queixes dels usuaris no s'han fet esperar. Malgrat l'increment d'expedicions que la Generalitat va implementar el curs passat, la flota actual encara resulta insuficient per cobrir la gran quantitat de passatgers que necessiten desplaçar-se per treballar o estudiar. S'espera que durant les pròximes setmanes el problema vagi a l'alça quan comencin la totalitat d'estudiants que han d'anar a la universitat. La Bisbal compra la casa del General i de les Espardenyes. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès comprarà la casa en la qual va néixer el general Joan Romagosa i que durant el segle XIX i principis del XX va ser una fàbrica d'espardenyes en la qual van treballar moltes dones. El consistori ja va aprovar reservar una partida de 54.000 euros per la compra de la casa, situada a la plaça Major. L'objectiu és destinar-la a usos culturals. Conservarà la façana, però haurà de renovar-se totalment l'interior. Així, aquesta casa podria acollir un museu, una escola de música i espais per recordar tant la figura del general Romagosa com l'època de la fàbrica d'espardenyes. Joan Romagosa i Pros, nascut a la Bisbal el 1791, va ser un militar carlista espanyol. Va iniciar la seva carrera militar durant la Guerra de la Independència. Oberta la convocatòria dels Premis Literaris Joan Manyé i Guillaumes. El grup d'estudis Rapitencs organitza la 36a edició dels Premis Literaris Joan Manyé i Guillaumes en el marc de la Festa del Mos 2024. El concurs està adreçat al públic en general, des de la categoria infantil de dibuix a partir d'I3 fins a la categoria d'adults. La temàtica és lliure i s'hi poden presentar tant obres de prosa com de poesia. Les bases es poden consultar al web municipal. El termini de presentació finalitza el 17 d'octubre i el lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 9 de novembre a les 6 de la tarda a l'Església Sant Domènec de la Ràpita. I acabem explicant-vos que l'Open Maxis Marathon se celebra a Sant Sadurní el pròxim 15 de setembre. L'esdeveniment esportiu arriba a Sant Sadurní aquest diumenge oferint als apassionats del ciclisme de muntanya una experiència inoblidable en un recorregut que travessa els paisatges de Sant Sadurní, Subirats i Olesa de Bonesvalls. Els participants tindran l'oportunitat de gaudir d'un recorregut que combina desafiaments tècnics amb vistes panoràmiques al llarg dels tres municipis. Cada tram del recorregut ha estat dissenyat acuradament per posar a prova les habilitats dels ciclistes, assegurant un circuit emocionant i segur. El recorregut no només destacarà per la dificultat tècnica, sinó també per la bellesa natural. Les inscripcions a l'Open Natura BTT Sant Sadurní d'Anoia ja estan obertes i es poden fer a través de www.clubbtt-opennatura.com.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El racó de solidaritat i cooperació torna al Penedès en xarxa i estrena temporada amb el grup Tercer Món Mans Unides de les parròquies de Vilafranca. En nom seu ens acompanyen la Maribel Jiménez i el Pere Mercet. Bon dia a tots dos.
Bon dia a tot l'equip.
Ja heu reprès l'activitat després de l'estiu o encara costa una mica tornar a arrencar aquest setembre?
Bueno, s'ha deixat passar la Festa Major i llavors es va parlant de coses. De dues maneres, ja tenim programada la primera reunió el dia 18 de setembre, a les 6 de la tarda, a la sala Mossèn Vinyeta, i llavors el dia 14 de setembre farem la trobada a Sant Feliu, amb tot el bisbat de Sant Feliu. Llavors és qüestió de començar a arrencar, de vegades costa una mica, però bueno, vull dir, com que ja es ve amb una inèrcia de temps enrere, doncs ja no costa tant de posar en marxa, és qüestió de posar els papers sobre la taula i engegar, no?
tant la Maribel com el Pere formen el nucli dur, el pinyol d'aquest grup Tercer Món Mans Unides de les parròquies vilafranquines. Quina assistència teniu actualment? O depèn una miqueta del curs, de les activitats, se sumen més mans?
Cal recordar que hi ha persones grans que ara no poden col·laborar amb nosaltres presencialment, però sí que tenim el seu recolzament moral i amb la seva pregària, i comptem amb ells també. Ara hi ha una nova incorporació d'una senyora per a aquest curs, que ja va demanar estar amb el grup, però va ser l'última reunió de juny, no sé si la vam acabar fent, però ara ja sí tenim una nova incorporació.
I teniu joventut, també,
bueno,
perquè havíem intentat que ens acompanyéssim, però estan ocupades, estudiant sí. o treballant, però també hi ha gent jove.
Són tres noies joves, de filles de Vilafranca, que estan estudiant, dues estudien i l'altra treballa a Barcelona. I aleshores, clar, aquests horaris... Jo els havia dit, feu-me un missatge de veu al mòbil i el passem per antena, però, bueno, tampoc no ha quedat massa bé i...
Però un altre dia, però hi són.
Amb la seva empenta.
Per tant, això vol dir que hi ha relleu generacional i en aquest sentit no patiu.
Sembla que sí que tirarà endavant tot plegat.
Aquest 2024 celebreu un aniversari rodó a Mans Unides, 65 anys.
Bé, 65 anys des de la creació de Mans Unides, un grup de senyores a Madrid doncs va plantejar-se el problema de la fam i de la pobresa arreu del món i va decidir engegar tota una sèrie d'activitats, de contactes a nivells institucionals, d'organització de grups de senyores per tirar endavant algunes activitats encarades a disminuir la pobresa en els diferents països del món. Es basen en la doctrina social de l'Església, els textos que publica l'Església al llarg de tots els anys per diferents papes, doncs sempre, el qui conegui aquests textos i aquests documents, doncs bueno, sempre tenen en compte la dignitat de la persona com a imatge de Déu, no? I aleshores, restablir aquesta dignitat que han pres a milions de persones d'arreu dels països del món és un dels objectius de Mans Unides. Restablir la seva dignitat com a persona. Això comporta també doncs, procurar-li una salut, uns mitjans bàsics d'alimentació, d'higiene... Aquesta és la idea de Mans Unides. I aquest treball s'ha anat adaptant a noves formes de deficiència al llarg dels anys. Per això que ja en són 65. No es treballa ara com es treballava en un principi, sinó que, per exemple, s'incorpora la pedagogia, psicologia, sociologia i antropologia formen part dels continguts de Mans Unides, com a agrupació de persones que dediquen el seu treball, les seves aportacions econòmiques, a minvar les desigualtats entre els països del món.
Aquell granet de sorra, no?, que és important i vital. Podríem dir que actualment la major part del pressupost o dels esforços van dirigits a l'educació?
Molta part, sí, perquè pensem que és una eina imprescindible per a la transformació de les societats i de la pròpia persona. Per tant, un dels projectes que tenim aquest any està basat en l'educació.
Relacionat amb aquest 65è aniversari, per festejar-lo, hi han previstos actes.
Sí, aquí el nostre...
El Pere avançava ja una cita sí. imminent. Què fareu?
A veure,
digues.
El dissabte, aquest dissabte ja, el 14 de setembre, a les 10 del matí, a la Casa de l'Església, que és la seu del bisbat de Sant Feliu, és la zona que abarca Baix Penedès, Anoia, Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat... Per tant, té un abast de moltíssima població, no? Aleshores, la central, diríem, està a Sant Feliu de Llobregat. el que en diem la Casa de l'Església, que és el que entenem com a bisbat. Doncs aquest dissabte a les 10 del matí es farà la celebració oficial, diguéssim, de Mans Unides aquí al nostre bisbat, comptant que arreu d'Espanya se n'han fet altres celebracions d'altres estils i que se'n seguiran fent al llarg de tot l'any, no? El que farem nosaltres serà primer la rebuda per al senyor bisbe, ens acull, ens felicitarà a tota la delegació, perquè es dona la casualitat que també ara fa 10 anys que en la creació del nou bisbat, que es va descindir del de Barcelona, amb la creació del bisbat de Sant Feliu, es va crear la delegació de Mans Unides, igual que hi ha delegacions de catequesis, de pastoral, de la salut, de joventut, doncs es va crear aquesta delegació de Mans Unides. Per tant, fem els 65 de Mans Unides a Espanya, diríem, i els 10 a la delegació del nostre bisbat. Doncs això, el senyor bisbe ens acollirà, hi haurà uns parlaments, hi haurà una eucaristia d'acció de gràcies amb unes ofrenes concretes relacionades amb el nostre ideari, amb el nostre treball, i després un petit refrigeri. Després, a Vilafranca, ho dic ara ja?
Sí, tant.
A Vilafranca, el dissabte 28... a les 6 de la tarda, a la sala Mossèn Vinyeta, es celebrarà també això, els 65 anys de Mans Unides i els 10 anys de la delegació. Hi haurà una miqueta de parlaments, en aquest cas seran més breus, passarem el vídeo dels projectes d'aquest any i després passarem a Santa Maria per fer l'Eucaristia d'Acció de Gràcies. També hi haurà un petit refrigeri. Abans de la missa hi haurà un piscolabis també, més que res, perquè amb les calors teníem molta set i van dir ha d'haver-hi refrescos, doncs
que no
està
falti.
Previst.
Aquest dissabte a Sant Feliu, i entenc que hi anirà una petita representació
del nostre
de les parròquies de Vilafranca, sí, de tota
sí,
la comarca.
Sí. Perquè igualment vindran les comarcals, els membres i els voluntaris de les altres, em sembla que són 8 comarcals més que hi ha, al Baix Llobregat, a Castellbisbal, a Vilanova, a Castelldefels, a Corbera, Sant Just d'Esbert, o sigui, en diferents poblacions de la zona, vindran els representants d'aquestes comarcals.
M'agradaria també aprofitar aquest racó solidari de cooperació perquè ens presenteu el projecte que el grup Tercer Món, Mans Unides, ha presentat a la convocatòria de projectes de cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca. En què consisteix?
Sí, bueno, a veure, mira, des d'aquí vull agrair l'interès de l'Ajuntament i sobretot de l'equip de cooperació i solidaritat, doncs tot l'interès, tot el recolzament i l'atenció que ens fa a les diferents ONGs de Vilafranca, almenys nosaltres ens hi trobem molt acollits i molt a gust amb aquest equip d'altres voluntaris de les altres ONGs, i l'Ajuntament de Vilafranca, igual que altres ajuntaments d'arreu de Catalunya, a través del Fons Català de Cooperació, dona una subvenció per a les ONGs que presentin uns projectes. Nosaltres demanem un projecte a Madrid, que és la que té relació d'aquests 500, quasi bé 500 projectes que endega Mans Unides al llarg de l'any a tot Espanya, i un d'ells l'adjudica al nostre ajuntament. Entre els coordinadors es posen d'acord, un mira si compleixen totes les condicions, tant per un costat com per l'altre. Que jo sàpiga, sempre s'ha aprovat el que ha presentat Mans Unides, vull dir que també és d'agrair a l'Ajuntament, i aleshores, per exemple, aquest any tenim una financiació d'uns 14.000 i un pico 800 o alguna cosa així, per un projecte que és sobre, és el Senegal, és sobre la dinamització de grups de joves de zones rurals per erradicar o minimitzar situacions de violència o de marginació o d'integració social per a aquests joves que en zones rurals que estan com a molt sols a vegades, no? I, bueno, la gent de la ciutat encara, però la gent dels pobles petits en aquestes zones apartades amb manca de tots els mitjans, doncs cal que tinguin un recolzament. Mans Unides doncs ha presentat aquest projecte, l'ha aprovat l'Ajuntament, i bueno, esperem que tot aquest grup de joves es beneficiïn i puguin tirar endavant, no? És el que tu deies, el granet de sorra que va fent bossa i va omplint.
Són joves emprenedors que viuen de l'agricultura,
tenen petites explotacions. Sí, són pagesos. I, bueno, clar, si contem la sequera, la manca d'aigua, les situacions de poc arraigo, és que ara no surt en català, de poc a la terra, poder la marca de formació, perquè, clar, per ser pagès també has d'estar format, has de tenir un mínim de coneixements. Doncs espero que a través d'aquest projecte ells puguin tirar endavant les seves explotacions, les seves collites.
És un projecte pel qual compteu amb una xarxa de cooperatives agrícoles?
És la millor manera de funcionar és la de cooperativa, perquè jo no puc anar a agafar les meves dues enciams i els tres tomàquets i anar-me'n al mercat, poder ho venc o poder no. En canvi, si hi ha una cooperativa, una xarxa social organitzada, doncs un porta els tomàquets, l'altre porta les enciams, l'altre porta, no sé, un blat de moro, el que sigui, i bueno, tots sabem l'experiència de les cooperatives sempre acostuma a funcionar i tirar endavant. Per això ens sembla que aquest projecte és viable i pot tirar endavant.
Quan Mans Unides tria o li donen un projecte des de Madrid, em refereixo a vosaltres, des de Vilafranca o des del Bisbat de Sant Feliu, de quina manera es participa? Fent sensibilització, buscant fons? Quina és la forma? Presentant el projecte al vostre ajuntament, en aquest cas Vilafranca, què es fa?
Bueno, ho vols explicar, el que fem, els sopars de la FAM...
El sopar de la FAM, després fem el Mercat Solidari, que és el pont de la Constitució, aquells tres o quatre dies de festa, fem un Mercat Solidari allà al Sala Mossèn Vinyeta. La gent porta objectes i coses de casa seva, nous o no tan nous, i llavors la gent passa per allà i els venem a preus doncs reduïts, com a donatiu, no? Vull dir, a part de que la gent ho compri perquè li agrada o no li agrada, però doncs és un donatiu, és un donatiu, vull dir, el que es pot fer allà. Que Déu-n'hi-do, vull dir, aquests anys passa que es porten moltes coses i a vegades queden moltes coses penjades, però bueno, la gent hi entra i hi participa i de vegades gent que no compra res i fa un donatiu, vull dir que és una cosa doncs una mica que està molt bé, vull dir, la gent s'hi sent bé i col·labora tant dit comprant com donant donatius sense comprar res, vull dir que
i el sopar de la FAM.
Sí, també. És un sopar que fem no sé quan els farà aquest any, no sé quan està...
No, bueno, hem de posar la data.
Pot variar, no?
És un sopar que fem simbòlic, perquè donem un panet amb una mica de formatge, si convé, i, doncs, i una mandarina. No és per anar a sopar, sinó per dir, doncs, estalviem això, per el que no gastem per sopar, ho donem, el que gastaríem per sopar ho donem com a donatiu a Mans Unides. Vull dir, és un...
aquests projectes.
Sí.
I a banda del projecte al Senegal... Pere, també participeu en altres projectes de Mans Unides, des del grup Tercer Món.
Sí, des de la Unitat de Sant Feliu, o sigui, ja ens han donat aquests projectes, que un és a Menaure, Colòmbia, és la defensa dels drets dels pobles indígenes a 20 comunitats de Guajira. Llavors, això es beneficiaran directament 2.417 persones. El pressupost és de 128.058 euros, que això, clar, és amb donatius, col·lectes i participacions de qui sigui per demanar els diners per poder portar a terme, no? I llavors l'altre és el Koumogo Chat, que és accés a l'educació secundària dels joves del medi rural. Aquest val 74.995 euros, que a més es financiarà de la manera aquesta, de col·lectes, participacions i festes, o el que sigui, que es puguin reunir els diners aquests. Això ho fem mentre les xifres del Garraf, Vilafranca, Anoia, Piera Capellades, Bruguers, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Vicenç dels Horts i Montserrat, que és el bisbat de Sant Feliu.
I en què consisteix el projecte del xat?
El del xat és...
És d'educació.
Sí. Dotar un centre d'infraestructures necessàries. Per això es construirà un edifici amb quatre aules equipades i dos blocs de latrines. El terreny està cedit pels autoritats locals. També es farà costat a la posada en marxa de la formació permanent pels educadors de la zona. Es beneficiaran uns 200 alumnes, 47% de noies, que això és important perquè de vegades només s'escolitzen els nens i les nenes queden una mica al marge, no? I llavors també hi haurà 153 educadors, 9% de dones, que també que es vagi integrant al sistema educatiu, perquè si no, esclar, vull dir, sempre veiem els homes que són, que dirigeixen les coses i, esclar, llavors sembla que, encara que sigui poc, però hi ha països que és molt, vull dir, això, que només sigui 9%, dius, és res, però vull dir, bueno, doncs...
És la llavor del canvi, no?
És començar per començar, no?
Mica a mica.
Una cosa, sí, sí, sí.
D'aquesta manera es pot incidir.
Sí, sí.
I d'aquests projectes, que han tingut tot un procés de selecció perquè Mans Unides els aprovi i després se'ls destina a diferents... Anys enrere sí que es feia més com a cosa molt concreta, per exemple, ens donaven aquest i era com el nostre projecte, independent de la resta d'Espanya. Ara Mans Unides us socialitza més i nosaltres formem part d'aquests dos projectes en concret. Però si alguna altra població d'Espanya diu mira, jo també vull aportar per aquest projecte, doncs també és així, no? I un cop es comencen a engegar aquests projectes i passa un temps mentre es van portant a terme, arriba un moment en què Mans Unides s'envia el que diríem supervisors d'aquest projecte, a la zona in situ per avaluar i constatar que allò s'està fent tal com deia el redactant del projecte i que tots aquests diners arriben i que allò s'està fent així i que la persona responsable n'està al càrrec i està a l'aguai de que tot tiri endavant. O sigui que no és de dir, els enviem els diners i ja us apanyareu. No. Mans Unides fa una revisió de cada un dels projectes enviant diferents persones a comprovar que això tiri endavant. Per què? Doncs perquè després Mans Unides té unes auditories a nivell nacional molt rígides i no es pot escapar ni un cèntim, dirien. Ha de quadrar tots els números de tots els projectes, dels diners destinats a organització d'oficina, diguéssim, perquè hi ha gent que amb les delegacions grans està contractada, però com ara la nostra, són voluntaris. Mans Unides ha de quadrar molt els números.
S'ha de ser transparent, no?
Si no, no...
Perds la confiança.
Aquests països, de vegades, els tipus de governs que hi pot haver, vull dir, pots trobar que desapareixi per qualsevol lloc, no? Vull dir, que es faci per altres coses i no serveixi per això. En canvi, això que diu la Maribel, doncs, esclar, es va vigilant de que les coses vagin ben fetes i que els diners arribin allà on ens han indicat que havien d'anar, no? Vull dir, si no malament.
Projectes com el del Senegal, Colòmbia o el Txad, quina durada solen tenir? Van més enllà de l'any natural?
En principi es programen per un any, però a vegades hi ha projectes que quan ja es presenten ja diu que la durada és de 2 anys, no?
I de vegades es prorroga també perquè doncs, no hi ha hagut prou temps per fer les coses, per tenir els diners, però que sigui, doncs es fan una pròrroga de mig any o el temps que correspongui.
Perquè l'organització dels temps en aquests països és diferent de la nostra. És l'horita.
El rellotge va diferent allà. El temps és molt diferent. Voleu compartir també altres activitats que es duen a terme a les diferents delegacions comarcals?
Sí, bueno, mira, per exemple, a Vilanova hi ha un grup musical que fa molts espectacles. Aquí va venir l'any passat, en vam tenir allà el claustre de la Trinitat. Altres grups de senyores poder més gran fan manualitats i després les venen també amb aquests mercadets solidaris. Es fan també sopars i tal com nosaltres ha dit el Pere, que ho entenem com un sopar
simbòlic,
hi ha altres grups comarcals que no, que fan un sopar, a vegades lloguen una sala d'un restaurant i fan un menú normal. Això cada grup tria el que li sembla més adient per al seu tipus de gent, de barri. També es fan caminades solidàries, curses solidàries, bueno, moltes altres exposicions. Ai, això volia comentar.
Sí.
I, Mans Unides disposa d'uns rolams amb diferents temes. Sí. Ho vols explicar? Sí.
Que llavors, aquests últims anys han posat a l'Hospital Comarcal, al Passadís Central, hem fet exposicions de diversos temes, llavors també l'Hospital de Sant Camil de Vilanova també ho hem fet, que està molt bé perquè són rolaps grans, que llavors, amb aquelles es veuen les imatges i l'explicació que dona de cada projecte o de cada cosa que hi pugui haver, no? Vull dir que està molt bé. Vull dir que els anys els hem presentat allà i vull dir, penso que ha anat molt bé.
I també anem a escoles o centres educatius, a vegades de primària o de secundària, a fer conscienciació amb els alumnes. I aquests rolers ens van molt bé, perquè els nens els tenen allà als passadissos, ells busquen la informació, nosaltres anem, fem una explicació general, ells busquen la informació amb els rolers o amb a la web o així, i després fan un treball. I això és molt... Pensem que aquest és un camí. I després participem amb el festival Reacciona, que fan aquests curtmetratges també a diferents centres educatius de la vila.
Maribel Giménez i Pere Marcet, moltes gràcies per haver vingut avui a presentar les tasques i els projectes del grup Tercer Món, Mans Unides de les Parròquies Vilafranquines. Feliç aniversari, fins aviat.
Volia afegir només que Mans Unides no treballa només per defensar els drets humans, que això sí que s'ha de fer, però que com a grup cristià anem una mica més enllà. És allò de dir aquella cançó del Jujac, més lluny, encara molt més lluny, perquè una cosa és la justícia social i l'altra és la solidaritat, la misericòrdia, i és per aquí el camí que aquí a Mans Unides.
Doncs gràcies per haver vingut i bona feina.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a tot l'equip de la ràdio.
George Harrison, tancarem aquesta segona hora amb aquest clàssic I Got My Mind Set On You. De seguida el butlletí de notícies de les 11. This time.